Comencem aquest espai al que dediquem a parlar de les estrelles, dels planetes, del que tenim a sobre els nostres caps, de l'univers, i per això sempre estic molt ben acompanyada. M'acompanya en Pere Guerra des de l'Observatori Astronòmic d'Albanyà. Benvingut a Ràdio Vilafant.
Moltes gràcies, Mercè. És fantàstic estar aquí.
Si et sembla, jo comencem per un podcast que tenia moltes ganes de fer un espai de ràdio parlant amb tu, perquè ja fa anys que ho tinc al cap i ara doncs s'han alineat les estrelles i mai millor dit. Jo ja saps que sóc molt friqui, que m'agrada molt la ciència-ficció, m'agrada molt Star Wars, Star Trek no tant, però també sóc seguidor de tot el que són pel·lícules de l'espai, m'agrada molt, i sé que tu també, Pere. Jo volia fer aquest espai parlant una miqueta de què hi ha de realitat en això que veiem a les pel·lícules de ciència-ficció, per exemple, Star Wars, Star Trek. Hi ha part de realitat en aquestes pel·lícules?
Realment, aviam, si t'hagués de fer un rànquing, et diria que, com a Trekki, a més...
Ets Trekki? Ui, aquí sí, tindrem un problema, eh?
Sí, no, et diria, a més, que Star Trek està, potser, és un palet més fidel a la realitat del que seria Star Wars. Star Wars és completament, entre cometes, un patufet, que m'encanta, eh? És una història meravellosa i bé, són pel·lícules mítiques, no? A mi m'agraden totes, a més... Soc de la generació que la primera que vaig veure és L'amenaça fantasma, i és una de les que més m'agrada, no? No obstant, aquestes pel·lícules, doncs, aviam, Star Wars la veritat és que té molt poc de real, en el sentit de que se'n van a l'hiperespai, molt bé, i se'n van d'una punta a l'altra de la galàxia, molt més ràpid que les civilitzacions de Star Trek. Realment, Star Wars tecnològicament estan molt més avançats, amb capacitat de desplaçar-se, que Star Trek. En un moment estan a la banda i banda de la galàxia, no? Quan Star Trek té una sèrie que és Star Trek Voyager, que la nau et creua la galàxia i triga més de 7 anys a creuar-la, no? Llavors, realment Star Wars té molt poc de real científicament, malgrat els esforços que ja estan havent-hi ara per recrear els sables làser, perquè de fet estan mirant de jugar amb plasmes i amb calentar medalls fins al punt de que bueno, emeten llum, no? Per mirar de crear aquests sables làser. Però tot el que és desplaçaments de naus és que realment científicament zero. I una cosa molt important que es veu tant amb Star Trek com amb Star Wars, i que és una llicència, sol ser una llicència artística força comú, que és que a les pel·lícules es prenen la llicència artística de posar-hi sol l'espai.
Mira, m'atreus de la boca la pregunta que t'anava
a
fer.
Sí, clar.
Les explosions sonen?
Les explosions no sonen. És a dir, l'espai, el so no es propaga. Una altra cosa és que quan t'arriba l'onda de xoc de l'explosió sí que puguis sentir, notar la nau tremolar i després sí sentir so a dintre de la pròpia estructura. Però allò de que veus un planeta explotar des de l'estrella a la mort i de cop sents el boom, no. A més, el so es desplaça pocs centenars de metres per segon i realment la llum es desplaça molt més ràpid, és a dir, que el so està molt descoordinat respecte a la llum.
Clar, o sigui, ho hauríem de veure primer i al cap d'una estona sentir-ho.
Exacte. O sigui,
ara... Com els llamps i els trons.
Exacte, o ara que han passat les festes majors, doncs com els petards típics de festa major, no? Realment, o sigui, primer veus la llum i després sents el petard, no? El soroll del petard. És el mateix una mica amb les explosions a l'espai.
Clar, i llavors una altra escena que em ve al cap, aquesta ja és de les pel·lícules noves de Star Wars, que surt la princesa Leia a fora l'espai, a fora de la nau, sense vestit espacial. Evidentment, jo entenc que hi ha d'haver un vestit espacial, que com que es congela. No sé si tens present aquesta escena. Ara no recordo el nom de la pel·lícula, que és l'última de les de Star Wars, que l'actriu estava viva. Clar, això és versemblant, que tu... A més, em sembla que sobreviu, vull dir... No sé què és més versemblant, que es congeli o que sobrevisqui, no sé.
Doncs fixa't que realment aquest tipus de coses... l'espai podries sobreviure només pocs segons. De fet, tindries molts pocs segons abans de perdre el coneixement i al cap de... no arribaria el minut que estaries mort. De fet, hi ha una sèrie que a mi em va semblar que estava ben representada, que es diu en anglès, si no recordo malament, For the Love of Mankind, penso que és una sèrie en què hipotèticament diuen, ostres, què hagués passat si els russos haguessin guanyat la carrera espacial per anar a la Lluna, no? I en un capítol hi ha astronautes que, sense ànim de fer spoiler a ningú, passen una sèrie de coses, i alguns astronautes es veuen obligats a sortir a l'espai amb només espaladrat de protecció com a traje i unes ulleres pràcticament d'anar sota aigua, no? I bé, fan la tasca perquè és una tasca d'emergència, però malauradament no ho expliquen.
Clar, que això sí que és real, no? Perquè clar, si tu surts a l'espai sense res, la palmes.
Sí, sí, i no per un tema de fred, però l'espai sí que està un parell de graus per sobre del zero absolut, que és 273 sota zero, però no pel fred, seria perquè bulliries. És a dir, la diferència de pressió és tan alta que la teva sang bull. I realment no seria gens agradable. La veritat, no recomano a ningú
que
sortir
faci
a l'espai exterior sense protecció.
Clar, jo ara estava pensant també en una altra obra de ficció que no sé si coneixes, que va haver un anime fa bastants anys, que es deia Planetes. Precisament parla de la basura espacial.
Vale.
Que jo això crec que és un tema que és bastant interessant, perquè ara tots, doncs, no, la carrera espacial, doncs, i la tecnologia cada cop va més, hi ha cada cop més satèl·lits. Què passa amb aquests cargols que es poden desprendre o aquestes restes d'aquestes naus que estan volant pel nostre cap?
Doncs realment preocupa, preocupa i neguiteja, perquè l'Observatori Astronòmic del Banyà, de fet, ho hem notat, quan el vam inaugurar el 2017, era una meravella veure un satèl·lit artificial. Mira, un satèl·lit! Avui no hi ha nit que passi que no veiem satèl·lits artificials, i és que l'espai se'ns està emplenant. Uns pocs és maco, tantíssims ja comença a ser basura espacial, no? En el sentit que molts ja no estan operatius, i és un problema creixent. De fet, amb el tema dels satèl·lits, clarament ens va en contra des del punt de vista científic i a l'hora de fer fotografies.
Clar, perquè serveixen per això, no?
Sí, sí, i de fet les males idees van començar molt aviat, perquè van haver uns científics de l'MIT que van dir, ostres, si posem un sac de claus en òrbita i el fem detonar, podrem fer un estudi del camp magnètic de la Terra. I els hi va quedar un camp magnètic preciós. L'únic problema és que allà a dalt hi ha claus que van a la velocitat d'una bala.
Clar.
I que poden afectar inclús els astronautes. L'Estació Espacial Internacional té un escut per protegir-se de micrometeorits i per protegir-se d'aquests claus.
No és amb ganes de fer spoiler, però aquest manga, Planetes, que a més hi ha una edició integral que està molt xula, molt recomanable, comença precisament amb això que acabes de dir, Pere, que un objecte molt petit impacta, perquè parla d'un futur, no?, que la gent pot fer viatges espacials com aquell que va amb avió amb Ryanair, doncs una d'aquestes naus doncs rep aquest impacte amb aquesta velocitat. Vull dir que podria arribar a passar això, no? Vull dir que obres de ficció que realment estan ben documentades.
Realment hi ha una pel·lícula de la Sandra Bullock, aquesta sí que la veig bastant,
sí,
més fidedigna.
La tenia al cap també ara quan estàvem
Gravity,
parlant.
Gravity, sí. I és boníssima, també parla una mica sobre això, no?
De quedar-se flotant per allà.
O sigui, per culpa del final basura espacial. I aquesta sí que, aviam, clarament és Hollywood, clarament hi ha moltes coses que dius, ostres, en aquesta dona, perquè pugui fer tot el que ha fet, ha tingut més sort que li toquin la loteria dos cops, no? Però és una mica més realista. És una mica més realista
que altres, que les que en parlàvem al principi, no? Star Wars, Star Trek... Però sí, bueno, recomanable totalment. Jo ara et volia fer la pregunta personal, que estàvem parlant de Star Wars, Star Trek, totes aquestes pel·lícules de ficció. No sé si això t'ha impulsat o empès una mica a que t'hagis dedicat, doncs, al camp de l'astronomia, doncs que finalment doncs tinguem l'Observatori Astronòmic del Banyà. No ho sé, si potser és una mica el culpable.
Doncs mira, jo crec que és un cúmul de raons, i en part, sí, en part pot ser per Star Wars, Star Trek. Jo crec que la pel·lícula que més m'ha impactat amb la meva carrera professional va ser la pel·lícula de Apollo 13, que és una pel·lícula protagonitzada per Anton Hans, música de James Horner, meravellosa, Kevin Bacon d'actor, n'hi havia alguns altres que també són famosos, tots són cares conegudes, i és una pel·lícula absolutament meravellosa. Aquesta sí, completament realista, i és una representació superfidedigna del que va passar, que és una missió anant a la Lluna que té problemes i els astronautes han de suar la cancel·lada per mirar de tornar a Terra, no? Bé, aquesta la vaig veure jo en els cines que devia tenir 7 o 8 anys, i crec que va ser el que em va decantar per l'enginyeria que vaig estudiar. Al final, la jornada de formació, sóc enginyer, probablement gràcies o per culpa d'Apolo 13.
Ostres, veus, per això és molt recomanable doncs, avui que haguem fet aquest espai doncs, parlant de ficcions, perquè qui sap que poder despertem una vocació científica. A més, ara ho tenen com més fàcil perquè poden venir a l'observatori i és una miqueta també la porta d'entrada.
És el que penso. Jo al Banyà he mirat de construir el centre que em va faltar de petit per decantar-me precisament per l'astronomia, perquè el Montsec, per exemple, en aquella època em queia molt lluny, el Pic de Midi també, i per aquí prop no hi havia res. I realment el que busco precisament és que impactar aquests nanos o nenes que venen amb 7 o 8 o 9 anyets acompanyats de la família i es queden allà amb uns ulls com taronges mirant l'univers, etc. I dius, ostres, he canviat vides. I de fet això puc certificar-ho, sí, perquè hi havia gent que s'anava a producció audiovisual i al final ha acabat de física a l'Institut d'Astrofísica de Canàries. Saludo aquí la Sasha, que des d'aquí, que
ostres,
no sé si ens estarà escoltant.
Ostres, la Sasha
escoltant.
Sí, que la vam entrevistar aquí a la Ràdio Vilafant.
Exacte,
ostres.
Mira, està acabant la carrera de física, no sé si Ràdio Vilafant arriba a Tenerife,
li
però...
Li passarem l'enllaç del podcast.
Fantàstic.
Doncs, Pere, si et sembla, seguirem parlant en propers programes de més coses interessants. Avui hem parlat de ficció i realitat. Ens quedem amb totes aquestes recomanacions que hem anat parlant avui. Moltíssimes gràcies i fins la propera.
A vosaltres, Mercè.